Bona tarda, són les dues. Setmanes Catalunya va embogir quan Coldplay va exaurir les entrades de 4 concerts seguits a l'estadi Lluís Companys. També just abans de l'estiu, quan tothom volia entrades per un dels 2 concerts que Rosalia feia al Palau Sant Jordi. Doncs bé, us imagineu que tota aquesta gent que va veure a Rosalia o a Coldplay omplint estadis durant una setmana tinguessin una malaltia i no ho sabessin? És el que passa amb la diabetis. Segons un estudi de la Federació Espanyola de Diabetis, a Catalunya hi ha gairebé 250.000 persones que tenen diabetis i no estan diagnosticades, o el que és el mateix. Més del 3% dels catalans pateixen la malaltia i no ho saben. De què s'amaga darrere aquest infradiagnòstic i de com es pot detectar la malaltia, en parlarem en uns minuts amb la doctora Belén Benito, que és la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Diabetis.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. La Sagrada Família recupera el calendari inicial de construcció i acabarà el gruix de les seves obres l'any 2026. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha avançat a Ràdio Estel el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, que ha explicat que per finalitzar el temple quedaria pendent la façana de la Glòria, que continua aturada pel conflicte veïnal.
I absolt l'expresident del Barça, Sandro Rosell, acusat de defraudar 230.000 euros a Hisenda l'any 2012 mentre dirigia el Club Blaugrana.
La Fiscalia li demanava 2 anys i 9 mesos de presó, una multa de 300.000 euros i que se li prohibís obtenir subvencions o ajudes públiques, així com incentius fiscals, durant un període de 3 anys.
Les llibreries catalanes s'estan quedant sense llibres per problemes logístics a l'empresa Entre Dos, la principal distribuïdora de llibres a Catalunya.
El problema, que s'arrossega des de finals d'agost, ha afectat la venda de llibres de text a l'inici de curs i està endarrerint molt l'arribada de novetats editorials a les llibreries.
En uns minuts en parlarem amb Eric Del Arco, que és el president del Gremi de Llibreters de Catalunya. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Roger Federer jugarà l'últim partit de la seva carrera com a professional juntament amb Rafa Nadal.
Els dos tennistes faran parella per jugar el partit a dobles de la Laver Cup, que comença demà divendres a Londres. S'enfrontaran a la parella Jacques Sock i Francesc Tiafoe demà mateix a partir de les 8 del vespre.
I en plana cultural, aquesta setmana arriben als cinemes Crímenes del Futuro, dirigida per l'històric cineasta David Cronenberg, i la versió doblada en català del Cercamons o el Magiró.
Sí, entre les principals novetats cinematogràfiques també destaquen el documental biogràfic La Bordeta, Un hombre sin más, i Spider-Man No Way Home.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Tenim un dia molt tranquil arreu de Catalunya. Les temperatures a hores d'ara molt agradables, valors màxims en general de 20 a 25 graus que contrasten amb la fresca o el fred de primeres hores del matí. I al llarg d'aquesta tarda el que tindrem és un augment de la nuvolositat. Parlarem en general de nuvolositat variable, però més abundant, sobretot cap a les comarques del sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu i també alguns punts del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, sobretot cap a l'àrea del Montseny. Aquí amb ruixats i també amb alguna tronada que a l'extrem sud localment pot tenir una certa intensitat. De cara demà, primer dia de la tardor, que comença a les 3 i 4 minuts de la matinada, vindrà marcada sobretot per un canvi de temps que ens portarà més pluges. Al matí algunes clarianes, però els núvols guanyaran terreny ràpidament i al llarg del matí aquestes precipitacions tindrien cada vegada una miqueta més d'intensitat, sobretot comarques del litoral i del prelitoral, també comarques del sud, i al llarg de la tarda s'extendrien a la resta de Catalunya. Localment també amb una certa intensitat i demà amb més núvols, temperatures més baixes que les d'avui, especialment les màximes. I tant dissabte com diumenge seran 2 dies de molta inestabilitat, de precipitacions que poden afectar qualsevol indret del país i localment amb intensitat entre moderada i forta.
La Sagrada Família recupera el calendari inicial de construcció i acabarà el gruix de les seves obres el 2026. Per finalitzar el temple, quedarà pendent la façana de la Glòria, que continua aturada pel conflicte veïnal. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Les obres de la Sagrada Família avancen a bon ritme. La tornada del turisme a la ciutat i, en conseqüència, també al temple, està permetent recuperar el calendari inicial de construcció. La data més propera serà el 16 de desembre, amb la inauguració de les dues primeres torres dels evangelistes, Marc i Lluc, dient que està previst el concert de Nadal de la Basílica. Ho ha avançat a Ràdio Estel el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps.
Les dues primeres torres dels evangelistes s'hauran acabat aquest desembre i les dues restants s'acabaran el desembre del 23. El 24 acabarem la capella de l'Assumpte del carrer Provença i el 25 s'haurà construït la totalitat de la Torre de Jesús, exceptuant la creu, que la creu serà finals del 25, principis del 26.
Ara bé, per tenir el temple finalitzat, quedaria pendent la façana de la Glòria, que continua aturada pel conflicte veïnal.
Amb el replantejament constructiu que s'ha fet, més les noves tècniques que també ens ajuden, més l'increment de turisme que s'ha vist en aquests mesos de juliol, agost i setembre, podem recuperar doncs, aquestes dates que li he donat, que per nosaltres són molt satisfactòries, no? Ara, dir que el 26 a la façana de la Glòria, doncs, evidentment, no es podrà construir.
El president delegat de la Junta Constructora del Temple ha reivindicat que la Sagrada Família continua sent el monument més visitat d'Espanya i assegura que l'objectiu és arribar als 3,5 milions de visitants. El rector de la Sagrada Família, Josep Maria Turull, ha destacat que el temple és i serà un pol d'atracció no només de turistes, sinó també de pelegrins. Són declaracions a Ràdio Estel.
Si Déu vol, el 2026, acabada la torre més alta, la de Jesucrist, tindrà una força atractiva més gran a tots els nivells, a nivell turístic, també a nivell espiritual. Perquè ho detectem, no? Doncs perquè és molta la gent que ve a les celebracions de l'Eucaristia, les misses internacionals doncs, que fem cada diumenge a les 9 del matí, sempre estan plenes i amb gent que no pot entrar perquè ja s'ha exhaurit l'aforament. Igualment, doncs, amb les misses a la cripta de la Sagrada Família, doncs, sempre hi ha una gran quantitat de turistes peregrins.
Turull ha apuntat que la Sagrada Família és una obra mestra que fa molt de bé al nivell espiritual perquè a través de la bellesa del temple molta gent obre el cor a l'acció de Déu.
Per cert, que també han anunciat que la Sagrada Família ja ha pagat els 1,6 milions d'euros de l'ajornament de les contribucions de l'Ajuntament de Barcelona del 2020 que van quedar suspeses per la pandèmia.
El pagament és la contribució que fa el temple cada any per finançar el transport públic i el manteniment de l'espai. Ho ha anunciat Xavi Martínez, director general de la Junta de la Sagrada Família, durant la roda de premsa de les portes obertes del temple per les festes de la Mercè.
Durant el període de pandèmia, donat que els nostres ingressos van baixar a zero i no vam tenir les nostres reserves van minvar, vam demanar un ajornament a l'Ajuntament de Barcelona, el qual va acceptar. Avui els puc confirmar que la Sagrada Família ja ha retornat aquest ajornament amb aquests ingressos extraordinaris que hem tingut i només queda els pactes que tenim recurrents any tres anys fins a l'any 2026.
El temple ha de pagar 36 milions d'euros en 10 anys al consistori.
Gràcies, Sílvia. Matí caòtic al transport públic de Barcelona per la vaga d'autobusos de TMB, una aturada del servei de 24 hores que ha coincidit amb les afectacions de les obres de la Sagrera i que ha deixat molts usuaris enfadats, sobretot perquè molts no sabien que hi havia vaga.
Des de primera hora del matí s'ha viscut situacions de desconcert davant l'aturada. Molts usuaris han assegurat no tenir-ne coneixement i això ha impedit que poguessin buscar-se un mitjà de transport alternatiu.
Vengo desde Mollet y tengo que coger un bus ahora para llegar a las 9 a mi instituto y faltan 17 minutos y encima hemos estado en el tren parados media hora porque no sé qué ha pasado, o sea que estoy bastante cabreada.
Ya porto un 10 minuts aquí i a l'Hebron he portat també una mitja hora esperant un altre autobús i clar, jo estic preocupat per a l'hora que arribaré al treball.
Els conductors de busos de TMB asseguren que la convocatòria de vaga ha tingut un 100% del seguiment. De la flota d'uns 1.150 vehicles, només 400 han sortit a treballar per complir amb els serveis mínims. Al migdia hi ha hagut una assemblea de treballadors on s'ha valorat positivament aquestes primeres hores de vaga i han acordat continuar amb les aturades programades per la setmana vinent fins al dia 30. A partir d'aquí, fins que el marge legal ho permeti, és el temps que el comitè d'empresa dona a la direcció per poder negociar. Recordem que els treballadors reclamen, entre altres, un augment del salari per fer front a la inflació.
L'Assemblea per una escola bilingüe diu que Educació reunirà demà amb els nous directors amb els nou directors de les escoles que imparteixen el 25% de les classes en castellà. Això sí, fons del departament expliquen a Ràdio Estel que no els consta cap trobada per demà.
Des de l'entitat asseguren que aquesta trobada es farà amb els nous responsables de centres educatius que han rebut una resolució judicial del TSJ que els obliga a complir amb la sentència perquè imparteixin el 25% de castellà a les aules. L'entitat creu que el conseller els intentarà convèncer perquè totes les escoles apliquin la immersió lingüística i facin totes les classes en català. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va quedar en l'aire després que la Generalitat aprovés un nou decret llei sobre els projectes lingüístics dels centres educatius que no posava percentatges i que està pendent de la revisió que n'està fent el Tribunal Constitucional.
I a Madrid el govern espanyol es planteja crear un impost temporal a les grans fortunes. El Ministeri d'Hisenda està negociant amb Podem la proposta que entraria en vigor l'any que ve.
Des d'Unides Podem fa temps que reclamen un nou tribut que agravi les grans fortunes. Ara Maria Jesús Montero ha explicat que ho estan negociant. La titular d'Hisenda ha demanat un esforç més gran a les grans rendes amb un nou impost que seria diferent al que ja grava el patrimoni. Una possible via per aplicar-lo seria introduint un recàrrec addicional a l'impost sobre la renta. Els tècnics del Ministeri ja hi estan treballant, però segons la ministra no podria entrar en vigor fins al 2023. No n'ha donat massa detalls, però ha explicat que l'impost seria temporal, com el que gravarà els beneficis de les elèctriques o els bancs.
I a Catalunya, ajuntaments i veïns podran demanar al jutge que es desallotgi un pis ocupat si hi ha conflictes o si fan activitats delinqüencials. Els afectats podran portar el cas a la justícia si el propietari de l'habitatge és un gran tenidor i es desentén del problema. Des de la Conselleria de Drets Socials s'ha comptabilitzat 953 pisos de la Generalitat ocupats dels 21.700 que té el govern en propietat. En un de cada quatre s'hi fan activitats il·lícites.
La Conselleria de Justícia modificarà la llei de l'habitatge i el Codi Civil perquè els veïns d'un pis ocupat o els propis ajuntaments puguin tramitar el desallotjament judicial si hi ha una activitat delinqüencial o problemes de convivència. Primer, els veïns o ajuntaments hauran de demanar el desallotjament judicial al propietari de l'habitatge ocupat. Passat un mes, si no fa res, ho podran tramitar els mateixos veïns o el propi consistori. Si el gran tenidor no actua, també se'l multarà i se'l podrà obligar a cedir l'habitatge per ús social.
Precisament, una de les principals problemàtiques a Catalunya és que no hi ha vivenda social. De fet, només un 2% dels habitatges ho són, unes xifres que són insuficients i provoquen situacions com les de la Rebeca, que fa una setmana que va ser desnonada amb els seus fills menors d'edat i a hores d'ara ha de viure a casa la seva veïna com a opció temporal.
El dijous passat es va executar el sisè intent de desnonament de la família que vivia al barri de la Sagrera de Barcelona des del 2013 amb un lloguer social. Cinc anys més tard, el 2018, la propietària de la vivenda, una societat de CaixaBank anomenada Building Center, va pujar-li 800 euros al lloguer, tot i saber-ne la situació econòmica. En una entrevista al matí de Ràdio Estel, la Rebeca ha lamentat trobar-se al marge del sistema per no complir els requisits per optar a una vivenda social.
Que estic amb un camí que no trobo sortida. Les oficines de l'habitatge no em poden posar a més d'emergència perquè, clar, com jo he rebutjat un pis que m'havien oferit, doncs ja no tinc dret a la mesa d'estat d'emergència. I per una altra banda, n'hi ha també uns pisos que es diu la bossa de lloguer, però, clar, com no arribo als ingressos mínims, no tinc dret tampoc a apuntar-me.
La Rebeca ha explicat que estan a l'espera d'una trucada de serveis socials que encara no han rebut perquè els ofereixin una opció a llarg plaç a més enllà d'una pensió.
Per cert que a Andorra els contractes de lloguer que finalitzin el 2022 es prorrogaran automàticament un any.
Els contractes es revaloritzaran de la mà dels salaris i no dependran de l'IPC, sinó que queden sotmesos a l'acord del govern en matèria salarial, el qual el govern andorrà vol que sigui fruit d'un acord entre empreses i sindicat.
L'anunci de la modificació de la llei d'habitatge a Catalunya ha provocat una nova picabaralla entre els socis de l'executiu català, en concret entre les conselleries que han presentat aquesta iniciativa, la de Justícia i Drets Socials, de Junts per Catalunya i la d'Interior, en mans d'Esquerra Republicana. Segons apunta Nació Digital, Interior es queixa que la proposta s'ha presentat sense avisar-los amb antelació.
Des del Departament de Justícia, consideren que Interior no veu cap competència seva afectada en aquest tema i que, per tant, no feia falta comunicar-la prèviament. Per la seva banda, Interior ha avançat que estan treballant en nous protocols que presentaran aviat i que precisament en les línies de treball també s'inclouen les ocupacions.
Pel que fa als conflictes dintre del govern, Junts per Catalunya manté la seva incògnita sobre si sortirà o no de l'executiu. El partit té la vista posada amb el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat de política general de dimarts vinent per comprovar si Esquerra fa una aposta decidida o no per la independència. Amb la Judit Casellas i amb el Pau Massip analitzem quins escenaris s'obririen amb una possible sortida de Junts del govern.
Es Esquerra podria acabar la legislatura en solitari, buscar-se un nou soci que substituís Junts o convocar eleccions.
Amb un govern en solitari ho tindria molt difícil per aprovar lleis al Parlament, però les opcions de buscar un nou soci de govern són poques. L'únic candidat potencial serien els comuns, però el partit només té 8 diputats i després caldria el suport del PSC per aprovar lleis al Parlament. Això donaria una imatge de tripartit que Esquerra no vol. La tercera opció, la de convocar eleccions, és poc probable perquè feia més de 40 anys que Esquerra no ostentava la presidència i voldria aguantar el càrrec com fos.
La feina a les conselleries quedaria pràcticament aturada fins que no es nomenessin nous consellers, directors i secretaris generals.
Això perjudicaria especialment la Conselleria d'Economia perquè la negociació dels pressupostos, que fins ara ha encapçalat el conseller de Junts, Jaume Giró, quedaria aturada i deixaria la negociació dels partits empantanegada. Aleshores, guanyaria força l'opció que s'haguessin de prorrogar els pressupostos o que Esquerra hagués de pactar-los a correcuita amb el PSC, un escenari que fins ara en públic ha rebutjat. Junts també té a les seves mans algunes conselleries com Salut o Infraestructures que també quedarien tocades.
Fins ara, Junts ha amenaçat en sortir del govern, però cal no oblidar que el president, si vol, té potestat per cessar els consellers de Junts.
L'article 12 de la llei de presidència estableix que el president pot cessar els membres del govern i els alts càrrecs de la Generalitat. Per tant, Aragonès podria canviar les regles del joc i ser ell qui els amenacés en fer-los fora del govern. Hi ha un precedent d'aquest fet, quan l'expresident Pasqual Maragall va fer fora Esquerra del tripartit el 2006 per voler votar no a l'Estatut. La situació actual, però, entre Esquerra i Junts per Catalunya, té més paral·lelismes amb la sortida d'unió del govern d'Artur Mas el 2014. Aleshores, el partit va abandonar la coalició perquè discrepava amb l'estratègia independentista del govern.
Estel migdia.
I us ho explicàvem en portada, més d'un 3% dels catalans té diabetis i no ho sap. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més casos sense diagnosticar, 246.000, només superada per Andalusia.
La Federació Espanyola de Diabetis insisteix en la importància que els pacients comptin amb un diagnòstic precoç per així evitar complicacions de salut i reduir el cost sanitari que té aquesta malaltia. Segons l'estudi, la diabetis té una despesa sanitària de 5.800 milions d'euros l'any, dels quals 2.100 es deuen a les complicacions derivades de la malaltia. La Federació remarca que aquesta despesa es podria reduir si els pacients amb diabetis rebessin una correcta educació de la malaltia per part de l'administració pública. Pel que fa a la diabetis diagnosticada, Catalunya també és la segona comunitat autònoma amb més de 739.000 casos.
Belén Benito, vicepresidenta de l'Associació Catalana de Diabetis de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta és directa. Com és que hi ha aquest alt nivell d'infradiagnòstic de la malaltia?
Bueno, ja l'estudi de diabetis fa uns anys ja va dir que a nivell d'Espanya teníem al voltant del 14%, dels quals un 8% és la que està diagnosticada i un 6% no està diagnosticada. Bueno, perquè és una malaltia, la diabetes és una malaltia que no dona símptomes habitualment. Estem parlant de la diabetes tipus 2, de la diabetes tipus 2, perquè tenim la diabetes tipus 1, que és molt menys freqüent, és 1 de cada 10, té una diabetes tipus 1, i aquesta sí que dona símptomes, però la diabetes de l'adult, que és la diabetes tipus 2, habitualment no dona símptomes i molta gent doncs no consulta.
Tu deies ara que no hi ha símptomes. Hi ha algun indici, hi ha alguna cosa que pugui fer saltar l'alarma, no? Algú que és diabètic i no ho sap perquè vagi al metge?
Bueno, si dona símptomes és perquè ja pot estar una mica avançada. D'una banda, podem diagnosticar la diabetes una mica més precoçment, si, per exemple, no precoçment, per símptomes, que seria per persones que de cop comencen a perdre pes, que tenen molta set, que van molt al lavabo i fan molt de pipi, diguéssim. Això s'hauria de consultar amb el metge. O, d'una altra banda, si tens alguna complicació ja de la diabetis, com ara, però ja seria una cosa més greu, com un infart o un ictus.
Perquè ara estem parlant, no, de símptomes concrets que ja es tenen quan, no, tu deies, la diabetis ja està una mica més avançada,
sí.
Però no sé si hi ha un perfil tipus, no, de la persona que pot patir diabetis, quin tipus de persona, no, físicament és.
Bueno, hi ha uns factors de risc que a més claríssimament amb la nostra, bueno, al nostre voltant estan augmentant, com és el sedentarisme, és a dir, bueno, vivim en un, com en un ambient obesogènic. Què vol dir? Que la gent cada vegada fa menys exercici, doncs, per les condicions que tenim ara, sobretot a grans ciutats, de, que vivim davant d'una pantalla i que ens movem menys, també perquè hi ha un alt consum d'hidrats de carboni, de sucres que no s'haurien de menjar tants, no? I que moltes vegades també estan afegits a les dietes, no? I cada vegada la gent es mou menys i té més sobrepès o obesitat. I aquests són dos factors de risc que són molt importants per desenvolupar la diabetis, no? He sumat a que també l'edat és un altre factor de risc molt important i cada vegada la gent hi viu més i, per tant, hi ha més diabetis.
Clar, explicàvem que, no, que hi ha molta gent que pateix diabetis i no està diagnosticada. Quin és el perill de ser diabètic i no saber-ho?
Home, perquè és una malaltia silent, però ella per dins va fent, diguéssim, va causant dany o pot causar dany si no controles el sucre, bueno, i altres factors cardiovasculars al llarg dels anys. Llavors, clar, un perill és que hi ha les teves artèries, perquè fonamentalment la diabetes afecta a moltes vísceres, però sobretot als vasos del cos, no? Pues que tinguis un infart, que tinguis una neuropatia, una retinopatia diabètica, i clar, pues, que cada vegada veguis més, o de veure, no de beber,
sí,
de ver. També que tinguis un infart, com he dit abans, o que no sé, que no sentis bé, per exemple, si hi ha una neuropatia diabètica, doncs que no tinguis sensibilitat als peus. Bueno, la veritat és que són complicacions de la diabetis greus, i com he dit, la diabetis, si la deixes sense control durant molt temps, al final va produint dany al ronyó també, per suposat.
Perdona.
Sí.
Dèiem que en aquest informe llegíem també que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més incidència d'aquesta malaltia en tot Espanya. No sé si hi ha algun motiu.
Bueno, ara els registres són millors que fa uns anys, evidentment. Es fan més proves, no?, per diagnosticar-les. I també jo crec que després d'aquest període de pandèmia s'han demanat més analítiques, i també la gent s'ha ingressat o ha agafat més pes, i això és, hem dit que és un... Primer, durant la pandèmia ens hem mogut menys i hem agafat, no sé, el 44% de la gent ha agafat més pes, que són dos factors de risc per desenvolupar diabetis. És per això que poder, que la incidència, és a dir, la incidència és els nous casos, no?, estan augmentant. Però és arrel de tot el món, que estan augmentant moltíssim.
Deies, no?, el sedentarisme, tota aquesta, no?, que hem estat més parats amb la pandèmia. No sé si hi ha maneres de prevenir la diabetis.
Pues mira, jo, el que jo sempre dic és, bueno, el nostre cos l'ho hem de cuidar. I bueno, hem de cuidar molt, hem de tenir molt de cura de l'alimentació, sobretot. No menjar tants hidrats de carboni, tants sucres, i tant menjar processat. O sigui, lo que se diu, la millor prevenció és, per exemple, pues seguir una dieta mediterrània. La dieta mediterrània, que és la dieta nostra, que és rica en fruites, en verdures, en llegums, en fruits secs, en menjar menys carn, sobretot les carns vermelles, més peix. Ja sé lo que estic dient és una mica així, però és deixar-nos de dietes tan... del menjar ràpid, no?, això només per a ocasions especials, i seguir una dieta mediterrània. I d'altra, doncs, caminar. Fer exercici adaptat al teu nivell. Si tu pots fer més exercici i ets més actiu, perfecte. Si no, pues, caminar 10.000 passos al dia, que ve a ser una hora diària, això ja és un bon exercici. Aixecar-te de la cadira, diguéssim. Moure't... dieta i exercici. Aquestes són les dues coses que s'han demostrat que poden prevenir la diabetes.
Ja per acabar, no, pot ser que algú hagi sentit aquestes xifres i s'angoixi, però un cop en algun malalt de diabetes li diagnostiquen la malaltia, com canvia la seva vida? És a dir, com s'hi posa remei? O què és el que es fa?
Bueno, lo primer és que has de fer un canvi. Si vens d'aquests hàbits de vida una mica poc saludables, el que has de fer és un canvi de vida, no? O sigui, si no caminaves o no feies exercici, pues, comença a fer exercici adaptat a les teves circumstàncies, a la teva persona, i fer un canvi de dieta. I després, depèn de nivells, si és tipus 2, habitualment, es controla molt bé amb medicació. ¿Vale? Lo que has de fer és fer els controls que et digui el teu metge i la teva infermera d'atenció primària i ja està. I l'única cosa és que has de fer més controls als centres de salut. És el que s'ha de fer. Més controls i canviar una mica el xip i dir només tinc un cos i l'ho has de cuidar molt. I l'ho has de cuidar amb una bona alimentació i amb exercici.
Doncs Belén Benito, vicepresidenta de l'Associació Catalana de Diabetis. Moltes gràcies per estar avui a l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La refineria de Repsol a Tarragona afronta a partir de demà l'aturada més llarga des de la seva posada en funcionament. En total estarà 53 dies sense produir carburants i s'aprofitarà per invertir 100 milions d'euros en manteniment i millores.
Tot i que l'aturada sigui molt llarga, el director de la planta, Javier Sancho, ha assegurat en una entrevista a Radio Estel que no hi haurà desabastiment de combustible a la població.
Aquesta parada la teníem planificada pels mesos d'abril i maig d'aquest any. I just per la situació que estàs comentant, geopolítica i demanda energètica, vam veure que no era el millor moment per fer-ho i aquests 4 mesos de marge ens ha permès preparar-nos, preparar millor la parada i sobretot preparar-nos per tindre cert matalàs per poder subministrar productes als nostres clients.
De fet, ha explicat que dels 100 milions d'inversió, 30 es destinaran a tasques de manteniment i 70 més seran per millorar la seguretat i l'impacte sobre el medi ambient que permetin a la planta ser més competitiva, reduint 30.000 tones de CO2 cada any.
Aquests 70 milions d'euros d'inversió són molt importants per al complex industrial de Tarragona, perquè suposen un punt d'inflexió, un punt d'acceleració de la nostra transformació de la refineria del complex de Tarragona cap a un hub multienergètic i descarbonitzat a l'any 2050.
Durant aquesta aturada de mitjana hi treballaran 2.900 persones en puntes de 3.700 treballadors.
L'empresa que subministra l'energia a Andorra, FEDA, avisa que és molt probable que aquest hivern hi hagin talls de llum.
El director general, Albert Moles, ha confirmat que aquesta possibilitat és real i que dependrà sobretot de França i Espanya, els països que subministren el 80% de l'energia al Principat. D'altra banda, des de FEDA donen per sabut que el preu de l'energia pujarà i que l'encariment anirà en funció del que s'aconsegueixi estalviar en els pròxims 3 mesos. L'objectiu que marca la companyia és reduir un 15% el consum energètic de cara al desembre.
Absolt l'expresident del Barça, Sandro Rosell, acusat de defraudar 230.000 euros a Hisenda l'any 2012 mentre dirigia el club blaugrana. La fiscalia li demanava 2 anys i 9 mesos de presó.
També havia demanat que se'l condemnés a pagar una multa de 300.000 euros i que se li prohibís obtenir subvencions o ajudes públiques, així com incentius fiscals, durant un període de 3 anys. Finalment, però, en la sentència, el jutge interpreta que Rosell no va delinquir perquè no va actuar amb ànim defraudatori en la seva declaració. Rosell també va ser absolt l'any 2019 per l'Audiència Nacional d'un delicte d'organització criminal i de blanqueig de capitals per un cas relacionat amb els drets de televisió de la selecció de futbol del Brasil. En aquell moment, però, l'expresident blaugrana va passar-se 2 anys tancat en presó preventiva.
Abertis porta la Generalitat als tribunals per la fi dels peatges i li reclama 460 milions d'euros en concepte d'indemnització.
Segons apunta el diari L'Economista, el govern ha admès un pagament de 94 milions que es va fer a principis d'any a una de les filials d'Abertis, però l'empresa d'infraestructures considera que la xifra és insuficient i va seguir reclamant els gairebé 360 milions de diferència a la Generalitat.
Protecció Civil avisa la població de Catalunya que estigui alerta perquè cada vegada més sovint ens haurem d'afrontar episodis de fortes pluges que seran molt localitzades i més difícils de detectar amb antelació. Per això, el Servei Meteorològic de Catalunya substituirà els seus 4 radars, que són dels anys 90, per uns més moderns que permetin afinar més la previsió i precisar si el temporal porta calamarsa, llamps, neu o pedra.
Tot i això, la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, diu que no n'hi ha prou i demana als ciutadans estar alerta i fer cas de les recomanacions perquè no sempre tenen capacitat d'avisar a tothom.
S'avisa a tots els cossos d'emergència que tots estiguin preparats per aquestes situacions i es fa un avís a la població. Però no sempre podem fer això. Diem que hi ha moments que aquestes precipitacions són sobtades i són molt locals i d'una severitat extrema. Això fa que no puguem tenir una previsió per actuar i posa de manifest el que hem de fer nosaltres mateixos per fer front a aquesta situació.
Les comarques amb més risc de patir inundacions sobtades de tardor són totes les del litoral i gran part del prelitoral a causa de la presència de rieres, barrancs i rius de poca capacitat. Protecció Civil avisa que les pluges i les inundacions són el fenomen meteorològic que ha causat més danys i víctimes a Catalunya els últims 10 anys.
I atenció a aquesta notícia, les llibreries catalanes s'estan quedant sense llibres per problemes logístics a l'empresa Entre Dos, la principal distribuïdora de llibres a Catalunya. El problema, que s'arrossega des de finals d'agost, ha afectat la venda de llibres de text a l'inici de curs i està endarrerint molt l'arribada de novetats editorials a les llibreries.
A principis d'any, la distribuïdora Ágora, que engloba noms com Grup 62 o l'Enciclopèdia Catalana, es va fusionar amb les Punxes per convertir-se en una de les distribuïdores més grans del país i, sobretot, a Catalunya. L'1 de setembre havia de començar a funcionar la nova planta de 25.000 metres quadrats que té l'empresa a la Magrana del Penedès, però la crisi de matèries primeres ha fet endarrerir l'arribada d'unes estructures de ferro que, segons la companyia, són imprescindibles pel procés de distribució.
Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Fins a quin punt està sent preocupant la situació a dia d'avui a les llibreries catalanes?
Bé, jo, llegint el vostre titular, llegint-lo per l'Avui, vull dir, haig de dir que no és que les llibreries catalanes estiguin quedant sense llibres, perquè les llibreries, jo entenc que estarem plenes de llibres, el que passa és que tenim dificultats en rebre els llibres d'aquesta distribuïdora. Pensem que hi ha entre 20 i 30 distribuïdores més treballant al país i que la resta està treballant bé i ens porten els llibres. Vull dir que no hi ha manca de llibres a les llibreries. Però sí que és veritat que la importància que tenen Ágora i les Punxes distribuint fan que hi hagi títols importants que costa més de tenir.
I quan fa que està passant això? És a dir, ja entenc que ja teniu les altres distribuïdores que sí que estan funcionant bé i que, per tant, no hi ha tant de problema, però és veritat que aquesta distribuïdora és una de les principals, no?, a Catalunya.
Sí, és important.
Quan fa que hi ha problemes, que no estan arribant els llibres d'aquesta distribuïdora?
Ells van anunciant ja de fa temps que de l'1 al 22 d'agost no podrien servir llibres i, per tant, que busquéssim una mica d'aprovisionament per 3 setmanes. La cosa és que a partir del 23 d'agost, tot i preveient que potser hi havia alguna incidència, ens començarien a entregar llibres. Doncs estem parlant de que des del 23 d'agost fins ara les entregues han estat minces, han estat sense cap previsió, perquè no podíem preveure quan arribaria ni la novetat ni la reposició. La reposició és aquell llibre que tu has venut a la llibreria i demanes per tornar-lo a tenir. Això engloba el llibre de fons i les novetats que vas venent i que necessites tornar a tenir perquè ja les has venut. Doncs el problema està en que les novetats han anat arribant, però d'una manera dispersa i sense cap previsió de quan arribarien, i el que és la reposició sembla que ara, a finals d'aquesta setmana, comença a arribar alguna cosa, però també molt poca i sense poder saber nosaltres què ens arribarà i què no.
Aquest problema coincideix en el temps amb l'inici del curs escolar. No sé si s'ha notat i si hi ha alumnes que encara esperen que arribin alguns dels llibres.
Clar, estem parlant de que aquesta distribuïdora que s'ha creat porta algunes de les editorials de llibre de text i sobretot lectures recomanades que s'han marcat des de moltes escoles i instituts de Catalunya. I aquests llibres, en molts casos, no han arribat. No ha arribat enlloc, vull dir que el problema està en que dius, no ha arribat a una llibreria concreta, però ho tenen a l'altra, o fins i tot en el cas d'aquells pitjors, dius, mira, és que ho té Amazon, però és que no ha arribat enlloc perquè no s'ha distribuït. I aleshores et trobes en grups de 30, de 60, de 90 paquets de llibres que no hi són. I això, per molt que ho hem intentat explicar, doncs clar, és molt dificultós, perquè les llibreries de tot el país, ja sigui les d'arreu, en les quals un institut, una AMPA, ha dipositat la confiança en els llibres, va dient no arriba i no sé quan arribarà. I quan tu preguntes a les distribuïdores quan arribarà, la resposta és no ho sabem. I això genera un bucle de molt patiment, perquè per moltes llibreries això és molt important. Fins començar el setembre amb aquestes ventes de 30, de 60, de 80 llibres, són molts llibres, i alhora a les escoles estan esperant per mantenir el seu programa educatiu tenir això en el moment que ho han de tenir. Si el curs comença i et falta el llibre del principi de curs, clar, has de canviar tota la programació per culpa d'una cosa que no entens. Com pot ser que els llibres no arribin? I per molt que les llibres ho intentem explicar, es genera molta angoixa. Angoixa que al final, si ho haguéssim sabut tots, o al moment en què succeeix ens haguéssim dit, mira, això té molt mala pinta, ho arreglarem, perquè estem convençuts que quan això funcioni funcionarà molt bé, però ara mateix no, i això trigarà la peça potser trigarà 4 setmanes, no us podem assegurar res abans. Potser hauria estat més fàcil per tots dir-ho ara, també és molt fàcil a 5 setmanes passades que no funciona. Però és així, sí, ha afectat a certs llibres demanats per escoles i instituts.
I a nivell econòmic teniu una mica de balanç, no?, de dades de quina afectació pot tenir això per les llibreries catalanes?
No, perquè hi ha molts perfils de llibreries diferents i cada un es veu afectat d'una manera molt diferent. La llibreria que té demanat el llibre de text o les lectures recomanades està perdent volums de paquets entre 60, ja et dic, 60 llibres per curs, 80 llibres per curs, i això s'hi va sumant, a part de tota la feina que exigeix rebre-ho en 2 o 3 vegades i no en una sola, perquè clar, a l'escola li prepares un paquet a principi de curs i dius, aquí tens els 8 llibres per cada alumne. Però clar, si això t'arriba en el temps dispersat, has de tenir tot això, fer-ho 3 vegades, i això vol dir un personal, una feina que l'has de triplicar. Això és un problema. Després està la llibreria que va venent al fons i que no pot reposar i que es va quedant sense llibres d'aquestes distribuïdores a la paret i clar, no pot tornar a vendre el llibre fins d'aquí 4 setmanes, com a molt ràpid. I si arriben els llibres, en el qual perd vendes. És un altre tipus de venda, però per vendes. I després hi ha llibreries que poden, per la mida que tenen, més petites, que poden treballar amb subdistribuïdores, que són aquelles empreses que tenen magatzems propis i que compren el llibre a la gran distribuïdora, que ara no pot servir llibres, li ha comprat els llibres fa mesos, i els té guardats i te'ls ven a tu, però clar, es menja una part del teu marge. Tot això són diferents factors que, com encara no s'ha acabat el problema, encara no rebem aquests llibres d'aquestes distribuïdores en concret, no sabem quin valor tindrà i cada un haurà de quantificar. I primer, ells han d'arreglar aquest problema, que el tenen, o sigui, aquesta distribuïdora en concret ha d'arreglar aquest problema que té, i quan ho tingui arreglat, llavors jo veig que tot el sector que treballa amb ells, totes les llibreries que treballen amb ells, que som totes, aquí sí que som totes, i els seus editors, que també depenen d'aquests llibres que no han arribat, no els han pogut vendre, seure i veure quines mesures es prenen per part d'ells, que si ja ho veurem. Ara no els podem apretar, perquè entenem que el principal feina que tenen i la seva voluntat segura, i estan posant tots els mitjans que poden posar, això no en tinc dubte, és amb arreglar-ho.
Doncs, Eric Dilarco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i seguirem de prop a veure com avança tot.
Moltes gràcies, que tingueu bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Bye. Vladimir Putin no li ha tremolat la mà contra els compatriotes russos que han sortit al carrer per protestar per la guerra a Ucraïna i l'enviament que va anunciar de 300.000 reservistes. Més de 1.400 persones han estat detingudes aquest dimecres a 38 ciutats russes diferents en el marc de les manifestacions que s'han organitzat a diversos indrets del país.
Aquesta és la xifra de detinguts que s'ha pogut certificar, però no es descarta que n'hi hagi més. La majoria d'elles s'han fet a les dues grans ciutats del país. A Sant Petersburg se n'han comptat 524 i a Moscou 502. Els arrestats protestaven contra el que el Kremlin ha catalogat com a mobilització parcial de la població en plena guerra amb Ucraïna. Una decisió que arriba després de les darreres pèrdues de control de territori ucraïnès per part de Rússia per la contraofensiva de les tropes ucraïneses.
Coincidint amb l'anunci de Putin i el dia en què per primer cop ha fet servir la paraula guerra, amenaçant amb l'ús d'armes nuclears, la Reserva Federal dels Estats Units ha pujat 3/4 de punt més el preu del diner i l'ha situat en una forquilla d'entre el 3 i el 3,25%, una decisió que pressiona de retruc al Banc Central Europeu, al Banc Central Europeu per fer el mateix.
El president de la Reserva ha anunciat la mesura aquest dimecres en la que suposa la cinquena modificació de la taxa des del mes de març i la tercera consecutiva del 0,75 en l'intent de l'ens regulador nord-americà de controlar la inflació, que als Estats Units està ja en el 8,3%.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al vespre un home presumptament relacionat amb la mort de la seva parella a Campdevànol, al Ripollès. L'home estava declarant a comissaria i finalment ha quedat detingut.
Segons els Mossos, la noia tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i també si podria haver hagut agressió sexual. El detingut, un home de 37 anys amb antecedents policials per violència de gènere i trencament de condemna en parelles anteriors, avui a les 7 de la tarda s'ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament de la ciutat com a mostra de rebuig per la mort de la jove.
Les festes de la Mercè comptaran amb 3 punts liles en els espais més concorreguts.
Estaran ubicats a l'Avinguda Maria Cristina, la platja del Bogatell i el carrer Martí Franquès de la zona universitària. En aquests punts es donarà informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTBI fòbiques. Una altra de les tasques és detectar, intervenir i activar el protocol establert en cas de trobar-se amb alguna agressió masclista.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona dos joves vinculats amb grups d'extrema dreta com a presumptes autors de dos delictes de lesions amb motivació ideològica i un delicte de robatori amb violència.
Els fets van passar el passat mes d'abril, quan van agredir un noi al districte de Sant Andreu de Barcelona provocant-li diverses contusions. Els implicats van fugir del lloc, però 4 dies després es va produir una segona agressió per part d'un grup de 3 joves del districte de Sant Martí contra un noi que duia una dessuadora d'un club esportiu rival dels agressors. En aquest cas també li van robar el mòbil. Els detinguts tenen 20 i 17 anys i un d'ells, el que és major d'edat, està complint presó preventiva per una acusació de temptativa d'homicidi que va tenir lloc després d'aquestes agressions.
Inspecció de Treball ha multat amb 152.000 euros la discoteca Huaca de Sabadell i 3 empreses subcontractades del sector de la seguretat privada i del control d'accés per incomplir la normativa laboral.
Els inspectors van descobrir que algunes d'aquestes empreses tenien menors treballant i porters sense contracte i cobraran negre. A més, també s'incomplia la normativa en matèria de registre de jornada i de prevenció de riscos laborals.
Obrim plana esportiva. La notícia era un secret a veus, però s'ha fet oficial aquest migdia. Roger Federer jugarà l'últim partit de la seva carrera com a professional amb Rafa Nadal.
Els dos tenistes faran parella per jugar el partit a dobles de la Laver Cup, que comença demà divendres a Londres. S'enfrontaran a la parella Jacques Sock i Francesc Tiafoe demà mateix a partir de les 8 del vespre. Rafa Nadal ha començat avui els entrenaments, mentre que Federer ja fa dies que és a la capital del Regne Unit per preparar l'últim partit de la seva carrera. La Laver Cup és una competició que enfronta per equips els millors tenistes d'Europa amb els de la resta del món. Rafa Nadal i Federer fan equip amb Djokovic, Andre Murray, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas i Mario Berrettini. I a l'equip de la resta del món hi ha tenistes de la talla de Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francesc Tiafoe o Tommy Paul.
En futbol, demà divendres començarà la negociació del conveni laboral de les futbolistes que juguen a la nova Lliga Femenina Professional de Primera Divisió.
La notícia l'ha avançat aquest migdia al diari Ara. Segons el rotatiu, demà hi ha convocada una reunió entre els sindicats i la direcció de la Lliga per començar a posar fil a l'agulla. El conveni actual, que es va signar l'agost del 2020, va caducar el passat mes de juny, així que cal tornar a renegociar els termes tenint en compte el nou estatus de la competició, que ara ja està considerada professional. Un dels grans passos que es va fer amb l'aprovació del conveni ara caducat va ser la protecció de les futbolistes en casos de maternitat i incapacitat laboral i un salari mínim de 16.000 euros. Ara, però, els sindicats volen que es tingui en compte el nivell de la nova competició i demanaran millores.
I parlant de futbol femení, aquest migdia s'ha confirmat el retorn de la selecció catalana absoluta.
Ho ha anunciat el president de la federació, Joan Soteras, durant la presentació de la temporada. La selecció femenina jugarà dos partits aquesta temporada, ja que el curs passat no es van poder disputar cap per falta de dates i de possibles rivals. El primer partit de la selecció femenina serà a principis de novembre contra la selecció de Venezuela. Aquest serà el primer gran partit de la selecció catalana femenina després de l'amistós que van jugar contra Xile l'any 2019.
Pel que fa al Barça, l'exdirector general Òscar Grau ha denunciat a la justícia les filtracions dels contractes de Messi i Piqué amb el club publicats aquesta setmana al diari El Mundo.
L'exdirectiu blaurana alega una violació del dret a la intimitat per frenar més filtracions. L'escrit presentat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona argumenta que els documents filtrats només poden haver sortit de membres dels Mossos d'Esquadra encarregats de la investigació del Barça Gate o d'algun membre del jutjat responsable de la custòdia de la informació. Per això considera que la filtració té un origen il·lícit i pot constituir un delicte de revelació de secrets. No es descarta que l'expresident Josep Maria Bartomeu també es pugui afegir a aquesta acció judicial.
Encara sobre temes judicials, el jugador David Silva, actualment a les files de la Reial Societat, ha estat condemnat a pagar una multa de 1.000 euros per agredir una noia aquest estiu durant una baralla al municipi de Maspalomas, a les Illes Canàries.
Segons diu la sentència del jutge, en la baralla hi van participar David Silva, el seu germà i una tercera persona que hauria colpejat amb una pedra un jove i que en va amenaçar un altre amb un ganivet. El judici no ha arribat ni tan sols a celebrar-se, ja que els tres acusats, entre ells el futbolista canari, han reconegut els fets.
En handbol, la Champions arriba avui al Palau Blaugrana amb la reedició de l'última final.
Els jugadors blaugranes es veuran les cares en la segona jornada amb el Kielce polonès, que la temporada passada va ser l'únic equip capaç de guanyar-los en els dos partits de la Lligueta. Malgrat aquestes dues derrotes, el Barça els va guanyar als penals l'onzena Champions de la història. Tot i això, el tècnic Carlos Ortega diu que no cal emmirallar-se en el que va passar la temporada passada.
Cada partido es una historia, cada temporada. Lo que sí está claro es que muchos jugadores de las dos plantillas permanecen y hay muchas tendencias y los entrenadores son los mismos y muchas cosas tácticas que sí que influyen, ¿no? Pero yo creo que cada partido es una batalla nueva y en este caso es una temporada nueva con más motivo aún se parte de cero, ¿no?
El Barça necessita guanyar a casa per assaltar el liderat del grup, on els dos equips sumen dos punts després d'haver sortit victoriosos en el primer enfrontament. Els de Carlos Ortega van guanyar el PSG, mentre que el Kielce va superar el Nantes francès. El partit començarà a 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe pel canal Esport 3.
Pel que fa al futbol sala, el jugador del Barça, Ferrao, ja ha rebut l'alta mèdica i podrà jugar demà.
El brasiler ha entrat en la convocatòria per al partit de demà divendres contra el Córdoba. L'entrenador també compta per aquest enfrontament amb els jugadors del filial Harrison i Campas. Se n'ha quedat fora. En canvi, Lozano, per un simple motiu de rotacions, el tècnic encara n'haurà de descartar un jugador abans del partit perquè ha convocat 15 jugadors.
En bàsquet, la pivot del Barça, Nikola Mirotić, no arribarà a temps per disputar la Supercopa d'Espanya d'aquest dissabte i també es perdrà l'inici de la temporada regular de la Lliga.
El club ha comunicat que el jugador segueix evolucionant favorablement del tractament al tendó d'Aquiles del peu esquerre, però encara no està preparat per tornar a les pistes. Els problemes físics de Mirotić es remunten al 22 de juliol passat, quan un mitjà de comunicació serbi va informar que estaria 6 setmanes de baixa. En un inici, el club blaugrana va explicar que la lesió del seu jugador era menys greu del que es deia i que ja estava sota tractament, afegint que la previsió era que Mirotić pogués començar la temporada amb normalitat. Finalment, però, la realitat els ha desmentit. El Barça, que ahir es va proclamar campió de la Lliga Catalana, ha de jugar a la semifinal de la Supercopa d'Espanya aquest dissabte, també contra el Joventut de Badalona. L'altra semi d'aquesta competició la disputaran el Betis i el Real Madrid. L'inici de la Lliga CB per a l'equip blaugrana serà contra el Gran Canàries el proper divendres 30.
A la Fórmula 1, els equips van configurant ja la seva graella de pilots de cara a la propera temporada.
L'escuderia Alfa Tauri ha anunciat avui la renovació de Yuki Tsunoda per a la temporada 2023, que serà la tercera del pilot japonès a les files del segon equip de Red Bull. Amb força probabilitat, Tsunoda no seguirà com a company d'equip de Pierre Gasly l'any que ve, ja que el francès està molt proper a un acord per substituir Fernando Alonso a l'equip alpine.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè la Unió Ciclista Internacional ha fet oficial aquest matí que els Mundials de Ciclisme de l'any 2027 es faran a França, concretament a la regió de l'Alta Savoia.
Un esdeveniment que es perfila de manera similar als Mundials de Ciclisme de Glasgow de l'any que ve, ja que a més del Mundial de Ciclisme de Carretera, també acollirà de forma simultània els Mundials de Disciplines com la Mountain Bike, el Ciclisme de Pista o BMX. Avui també s'ha confirmat que el 2024 aquests Mundials seran a Zúric, el 2025 a Ruanda i el 2026 a Montreal.
Gràcies, Xavi. acabem, com sempre, amb la cultura, Olma, i com cada dijous també repassem les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Després de passar pel Festival de Sant Sebastià, s'estrena als cinemes Crímenes del Futuro.
Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío. Vacío de significado. Y hemos querido confirmar que es así, para poder llenarlo con algún significado.
El film l'ha dirigit l'històric cineasta David Cronenberg i el protagonitzen Viggo Mortensen, Kristen Stewart i Lia Seydoux.
Sí, es tracta d'una pel·lícula de terror que explica el cas d'un cèlebre artista de performance que mostra públicament la metamorfosi dels seus òrgans. Llavors, com sempre, arriba el moment en què la gent se li acosta per aprofitar-se d'ell i busquen iniciar una nova etapa de l'evolució humana a tot el món.
I més estrenes, arriba a la gran pantalla Spider-Man No Way Home.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon o Jamie Foxx són alguns dels intèrprets que donaran vida als personatges de Spider-Man.
El film fantàstic torna als cinemes amb una versió extensa, amb escenes inèdites. Per primera vegada en tota la història cinematogràfica de Spider-Man serà desemmascarat i no serà capaç de separar la seva vida normal dels enormes riscs que comporta ser un superheroi. Quan demana ajuda al Doctor Strange, encara hi haurà perills obligant-lo a descobrir el que realment significa ser Spider-Man.
Veurem què tal, perquè que Spider-Man no porti la màscara...
Serà curiós, però bé, bueno, serà en Tom Holland, eh? Llavors...
Sí, t'agrada, no, que no porti la màscara? Sí, sí. Va, i pels més petits, arriba als cinemes la versió doblada en català del Cercamons.
Quan un jove tití que somia explorar el món...
Pas per tu! Que se'n va buscar nous mons?
Pare?
A mi em sembla que no!
Coneix un intrèpid explorador...
És hora de fer el galler.
...que té un as a la màniga...
M'encantarà fer una juguesca.
Quin fàstic!
Que puc fer la volta al món en
volar. És una pel·lícula infantil que ens presenta a un mico ingenu, però espavilat també, que sempre ha somiat en emprendre una aventura.
Sí, i aquesta aventura l'emprendrà gràcies a un explorador i alhora un estafador, que també l'aventura s'emprendrà gràcies a una aposta milionària, que és establir un nou rècord per fer la volta al món. El protagonista viurà intrèpides aventures que l'ajudaran a descobrir, doncs, tot el que és increïble, meravellós i també boig d'aquest món. I el film, per cert, és una producció francesa dirigida per Samuel Tourneau.
I més novetats, l'actor Paco León dirigeix el film Rainbow.
¿Quién es esta niña? Trae muchos fantasmas del pasado.
Estoy buscando a mi madre.
¿Por qué?
El film explica la història d'un adolescent que després d'una forta discussió amb el seu pare marxa de casa, acompanyada pel seu gos, per trobar la seva mare.
Sí, i pel camí farà nous amics amb qui iniciarà un viatge al mateix moment, que també coincidirà amb enemics que volen evitar que descobreixi els misteris sobre el seu passat. Però la vitalitat i la màgia de la protagonista l'ajudaran a arribar al final del viatge, que precisament és la gràcia, serà el principi d'una nova aventura.
I descobrim ara una pel·lícula en format biogràfic que explora la vida del cantautor José Antonio Labordeta.
Adiós a los que se quedan y a los que se van también.
He hecho muchas cosas en esta vida. He hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura. Todo eso acumula mucho trabajo, ¿no?
Labordeta, un hombre sin más, mostra com va ser la pèrdua i el comiat del cantautor.
Dirigit per la seva filla, la pel·lícula explica la figura de José Antonio, conegut com l'avi, professor d'institut, poeta, escriptor, comunicador, polític, cantautor, podríem seguir. És un home que va superar les barreres de les capacitats convencionals per encarnar la veu dels més desafavorits, en aquest cas, doncs, de l'Espanya buida. Tots anys després, a través de la seva família i també dels seus records, se'ns mostra un costat molt més íntim i també molt més personal.
I encara parlant de cinema, la pel·lícula Alcarràs, de la catalana Carla Simón, ha guanyat un altre premi, en aquest cas el Lurra de Greenpeace.
Sí, sí, no para de guanyar premis. En aquest cas el guardó s'ha entregat en el marc del Festival de Sant Sebastià. El que més ha destacat el jurat ha estat la sensibilitat amb què tracta el món rural i el respecte que té cap a la naturalesa. També el jurat ha valorat que es mostri la necessitat de canvi cap a altres maneres més sostenibles a treballar al camp, com que és el que exemplifica la família protagonista.
Qui també rebrà un premi serà la directora catalana catalana Isabel Coixet.
Sí, el 5è Festival de Cine per Dones de Madrid ha anunciat que atorgarà el premi a una trajectòria professional 2022 a Coixet per haver obert camins a la nova generació de dones directores. La catalana presentarà el seu darrer documental, El Techo Amarillo, el dimecres 26 d'octubre a la Sala Berlanga en una sessió especial dins el marc del festival, però fora de competició.
I aquest dimecres, la periodista esportiva Danae Boronat ha pronunciat el pregó de les festes de Santa Tecla de Tarragona.
I en el seu discurs ha reivindicat la valentia com a camí perquè les dones i nenes es vagin obrint pas en el món de l'esport i on també ha reiterat que corre molta pressa per trencar el sostre de vidre. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Boronat ha exposat que Tarragona és referent en molts aspectes, però que encara queda camí recórrer per ser-ho en l'esport i, sobretot, en l'esport femení.
Ara estan aconseguint molt a ser professionals, però hem de seguir fomentant que les nenes puguin fer els mateixos esports que els nens, que si volen fer rugby, que si volen fer futbol, que, si volen, que el que sigui, que tinguin les infraestructures, que tinguin les ajudes, les facilitats, i que no ho deixin, potser tenint molt talent, que no ho deixin per les traves que es troben.
Per cert, que les festes de Santa Tecla de Tarragona acabaran aquest diumenge i avui tindrà lloc la cercavila i la representació del Ball de Dames i Vells.
I aquest matí el periodista Espartac Peran, en una entrevista al programa del matí a Ràdio Estel, ha presentat i parlat també sobre el seu nou llibre, Tres desitjos abans de morir.
Es tracta d'un relat íntim sobre la mort i el dol per la mort dels seus pares i també del seu germà. Un llibre que parla de la mort, però sobretot de la vida, perquè tal com ha apuntat l'Espartac, la mort és una forma d'estimar la vida. L'Espartac ha apuntat també que el cementiri tiris i passen coses boniques, que és important acompanyar fins a l'últim moment, fins a l'últim respir, algú que estimem perquè d'aquesta manera doncs, portes millor el record i sents que hi has estat fins al final. També ha reivindicat estar trist i abraçar el dol. I ens ha deixat un últim missatge.
He pres consciència sobre la mort i he anat a abraçar la meva àvia. He anat a abraçar a la meva mare. Prometo fer una visita al cementiri, per exemple. Que no faig, no porto la bandera al cementiri, eh? És tan vàlid incinerar com anar al cementiri, fer el que vulguem. Jo el que sí que porto la bandera és del ritual. Enterrem o no enterrem, sapiguem on hem enterrat. Perquè al cap dels anys podem tenir la necessitat de seure potser davant del mar i pensar en la mare.
Un missatge que ens deixava l'Espartac en aquesta ràdio. Per cert, que el proper divendres a Barcelona, a l'Abacus Enric Granados, a les 7 de la tarda, es farà ara sí la presentació oficial del llibre amb en Xavi Coral.
I acabem amb el tricicle perquè torna per dia 10 definitivament amb 5 funcions al Liceu. Així doncs, la companyia representarà Hits Chimpum el 26, 28 i 30 de novembre i també el 2 i el 4 de desembre.
Sí, el que busquen els tres integrants del tricicle és treure's l'espineta de la darrera temporada de Hits que va fer el Teatre Coliseum, amb la que teòricament havien de dir un adeu definitivament al públic, però que es va veure trencada per culpa de la pandèmia. Que, per cert, aquest Soy un truant, Soy un senyor de Julio Iglesias que estàvem escoltant, va ser la primera vegada que el gag del tricicle va sortir a la televisió i va donar-los a conèixer la resta d'Espanya. Això parlem de l'any 1983, a l'espectacle 1-2-3, que encara era molt, 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 molt desconegut al món dels espectacles del MIM.
Gràcies, Olma.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io.
Un dia com avui de 1958 naixia Andrea Bocelli, l'italià, més de ser un dels noms de referència de música romàntica, ha gravat fins a 12 òperes completes. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
E anche per lui, per questo io vivo.
Ràdio Estel.
les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg.
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dir que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.